Són les 7. Bona tarda.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Ja són 3 els casos de coronavirus detectats al Taulí, tots ells de personal de la Corporació Sanitària. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. El tercer confirmat a primera hora de la tarda és una de les persones que es trobava en aïllament per haver estat en contacte amb el primer infectat, un professional no assistencial del Taulí que va contraure el virus arran d'un viatge a Itàlia. El tercer cas de Covid-19 del Taulí no va estar en contacte amb els pacients, amb la qual cosa no s'han pres més mesures que les anunciades dissabte.
El campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, Sabadell, d'ell no necessitarà traslladar-se a l'art tèxtil si el projecte del balcó del Ripoll prospera.
Així ho ha apuntat al Cafè de la Ràdio el delegat de la rectora al campus sabadellenc, Santiago Guerrero. Per ell, el potencial del campus de Covadonga és indiscutible, però calen millores urbanístiques.
S'ha parlat de fer una residència universitària, se n'ha parlat, és possible fer-la. Se n'ha parlat de inclús engrandir més el campus de Sabadell perquè urbanísticament podria desenvolupar-se més, per això vindria per fer més estudis, cosa que és una cosa bastant complicada tal com estan les finances públiques actualment.
Mentrestant, l'Autònoma ja treballa amb l'Ajuntament per dinamitzar el barri per obrir el campus a la resta de la ciutat.
En esports, 3 jornades consecutives del Sabadell sense guanyar.
És el primer cop aquest any que es dona aquesta situació. Dissabte, el club arlequinat va perdre per 4-2 a la ciutat esportiva Dani Jarque contra l'Espanyol B, però segueix segon a la classificació, empatat a 49 punts amb el Barcelona B i el Cornellà.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Comencem mirant les carreteres, on hi ha una situació molt complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. Comencem per la C58, on hi ha 2 quilòmetres de retencions a Terrassa per anar cap a Manresa i 4 quilòmetres a Montcada per anar cap a Barcelona. A la C14-13A hi ha 4 quilòmetres de cues a Sant Cugat en sentit Sabadell. I a la B30, 1,5 quilòmetres de retencions a Barberà en sentit sud i a Cerdanyola, 2 quilòmetres més en sentit nord. Pel que fa a Barcelona, trànsit dens a la Ronda Litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits, i a la Ronda de Dalt, trànsit molt dens entre Sarrià i el túnel de la Rovira, també en els dos sentits. L'Hospital de Sabadell ha confirmat aquesta emissora el tercer cas positiu per Covid-19 a la Corporació Sanitària. La persona infectada, que se suma als altres dos contagiats, un càrrec directiu i un professional sanitari, ja era una de les que es trobava en aïllament per haver estat en contacte amb el primer infectat, que, recordem, va contraure el coronavirus arran d'un viatge a Itàlia.
La confirmació d'aquest tercer cas, que no ha estat en contacte amb pacients, segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, no ha comportat el confinament de més contactes, atès que ja es trobava en aïllament durant els últims dies. Seguint els protocols del Departament de Salut, les 47 persones afectades pel focus del coronavirus al Taulí hauran de passar una quarantena de 14 dies. Sobre aquesta qüestió, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha fet una crida a la tranquil·litat arran de l'aparició d'aquest tercer cas de coronavirus al Parc Taulí. Ha recomanat posar-se en contacte amb el telèfon 061 Salut Respon davant de l'aparició de símptomes.
Són ells els que sabeu que tenen la comunicació. Bé, de fet, ells del Departament de Salut. Nosaltres estem molt amb la línia de que ni desmentim ni confirmem res. Per tant, sobretot, jo crec que és molt important, tant en casos com aquests, que sigui la Conselleria de Salut la que doni totes les informacions que corresponguin oportunament.
De la mateixa manera, Ferrés ha recordat que la mesura més efectiva per evitar els contagis passa per rentar-se sovint les mans amb aigua i sabó i tapar-se la boca amb el colze o amb mocadors d'un sol ús a l'hora de tossir o esternudar.
700 hospitals de tot l'estat copien els tuit xats del Taulí per substituir les jornades de portes obertes als residents que s'han hagut de cancel·lar a tots els centres com a mesura preventiva.
La idea és del director del Servei de Cirurgia Pediàtrica del Parc Taulí, doctor Bernardo Núñez, del passat 7 de març. Les jornades són importants perquè poden determinar la decisió dels professionals per triar en quin hospital es formaran com a especialistes durant els propers 4 o 5 anys. Amb aquestes converses obertes a Twitter, els estudiants es poden informar i acotar les seves cerques amb les etiquetes de la xarxa social, per exemple, posant el hashtag Parc Taulí.
Fora de la ciutat han mort ja dues persones més amb el Covid-19 en les últimes hores a Catalunya. Es tracta d'un home de 97 anys i una dona de 88, tots dos amb problemes respiratoris. L'home tenia diverses patologies prèvies i estava ingressat en un centre hospitalari de Barcelona des del 6 de març. La mort va ser aquest diumenge, segons ha confirmat el Departament de Salut. La víctima vivia en una residència de la capital catalana i mentre s'està a l'espera dels resultats de l'estudi de contactes, s'ha aïllat les persones d'aquesta residència amb patologia prèvia associada a problemes respiratoris i també la persona que compartia habitació amb ella.
El coronavirus també ha fet tancar una escola bressol a Barcelona en detectar que una treballadora tenia aquest virus. També han clausurat tots els centres educatius de Vitòria fins al 23 de març. A Madrid els casos arriben ja als 469 i el conjunt de l'Estat ja se supera el miler.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
El campus de la Universitat Autònoma de Barcelona a Sabadell podria convertir-se en una entrada al riu Ripoll si el projecte urbanístic previst a la zona prospera. Així ho ha destacat al Cafè de la Ràdio el delegat de la rectora del campus sabadellenc, Santiago Guerrero, incidint en el gran potencial d'aquest espai. De fet, segons Guerrero, amb les actuacions urbanístiques pertinents no seria necessari el trasllat a l'art tèxtil que Margarita Arboix va posar sobre la taula fa uns mesos.
Guerrero admet que el campus de Covadonga té un potencial important, però per treure'n partit també cal invertir-hi.
Com a lloc universitari és magnífic, té unes vistes magnífiques i té molta tranquil·litat, però al mateix temps té els problemes dels llocs una mica aïllats, que bueno, ens agradaria tenir, diguéssim, més potencialitat allà, no? Sobretot per acostar-nos a la ciutat. I això passa per una sèrie de canvis urbanístics, no? I, a veure, jo crec que s'ha de posar... El que va dir la rectora era aquest context, no? És a dir, home, si realment no poden haver millores, estudiem la possibilitat de moure'ns, no?
El delegat de la rectora insisteix que la construcció d'una residència d'estudiants i la dinamització del barri seria molt positiu per al campus, unes instal·lacions que, a més, es volen obrir al conjunt de la ciutat.
Que la ciutat fes servir el nostre campus, que és una infraestructura que està que està molt bé, la fes servir per altre tipus d'activitats que poden ser d'interès a la ciutat, no? Com, per exemple, pues, fer-ho servir per aules de la gent gran. Vaig tenir una conversa amb l'aula de la gent gran de Sabadell, que és molt dinàmica, o, per exemple, per fer formació per professors de secundària o per, en general, oferir-la a la ciutat de Sabadell.
De moment, la UAB impulsa amb l'Ajuntament un projecte per dinamitzar aquesta zona, que ara mateix compta amb poc teixit comercial.
Encara en l'àmbit urbanístic, avui han començat dues intervencions urbanístiques al barri de Torre Romeu. Les dues obres serviran per millorar la qualitat de l'espai públic en sentits diferents. D'una banda, el carrer de l'Unyà començarà a veure transformada la seva part inferior. En aquest espai s'hi construirà un passeig arbrat i es dotarà d'una façana per sobre del Ripoll. L'altra actuació és la millora de les escales del carrer Llobregat, que seran de ciment gràcies a les obres que ja estan fent usuaris dels programes formatius.
El carrer de l'Unyà estarà en obres des d'aquest dilluns i fins al mes de setembre, però per una bona causa, la via es convertirà en un passeig amb vegetació que farà de mirador per sobre del Ripoll. També es connectarà aquesta via amb el camí de Torre Romeu, que baixa el riu. Les obres costaran 775.000 euros. Com ha recordat la regidora del districte, Sònia Sada, es tracta d'una actuació consensuada amb la xarxa associativa de la zona.
Com sabeu, és una obra que que surt d'una taula en la que es va aportar per part dels veïns quines necessitats tenien aquell carrer i com podia ser un bon portal maco que llueixi el barri i que faci d'una entrada molt agradable.
Per altra banda, les escales del carrer Llobregat, que permeten superar un talús de 15 metres d'alçada, també s'estan millorant. Fins a 6 persones que participen dels programes d'ocupació del vapor llong les estan fent de formigó, per ser més resistents que les de fusta que hi havia fins ara. L'alcaldessa Marta Ferrés defensa aquest tipus de programes ocupacionals.
Que es vegi, doncs, que moltes vegades diem això, no? Que es donen ajudes i que la gent no fa res a canvi. Jo crec que aquests programes que s'estan fent van precisament en la línia contrària, no? De dir, molt bé, nosaltres ajudarem aquesta gent, doncs, que moltes vegades tenen grans dificultats per inserir-se i a canvi, doncs, evidentment, també tenim una millora en la ciutat, en aquest cas, doncs, a través de l'espai públic.
Gairebé la meitat dels participants d'aquests programes destinats a persones en atur aconsegueixen el seu retorn al mercat de treball.
Aquest cap de setmana s'ha celebrat a l'Hotel Urpí una festa amb motiu dels 125 anys de la farmàcia Blanchard. La trobada del diumenge va servir per recordar els 4 canvis de nom que ha tingut l'establiment i també perquè el seu propietari actual, Miquel Blanchard, que regenta el negoci des de fa 46 anys, pogués oferir una mena de retorn als seus clients a tota la vida.
Blanchard ha explicat al programa El Cafè que està satisfet pel resultat de la celebració i que fins i tot el van sorprendre amb un número còmic de la companyia El Galliner parodiant el dia a dia a la històrica farmàcia de la Via Massaguer. Precisament, Blanchard lamenta que aquest carrer de la ciutat ha quedat abandonat, en contrast amb les millores que els comerciants veuen que s'estan fent al centre. A la farmàcia no els ha afectat tant com a d'altres que han hagut de tancar, però sí que hi ha un equipament que ha fet notar molt la seva absència.
Sobretot des de que ja no tan sols la crisi que hem patit tots, sinó també el fet de l'edifici de Correus, que és un edifici que malauradament no està aprofitat i sembla ser que no tenen ni intenció d'aprofitar-ho. I llavors això va donar una baixada important de circulació de personal per aquí a la via Massaguer.
El president de la Generalitat, Quim Torra, va entregar un dels Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris a la farmàcia Blanchard el mes de novembre.
Els diputats sabadellencs del Parlament, Joan García i Laura Vílchez, entren a la nova executiva de Ciutadans després que Inés Arrimadas hagi guanyat les primàries a la presidència del partit amb el 76,91% dels suports. Arrimadas assumeix el relleu d'Albert Rivera, que va deixar el càrrec l'endemà de les eleccions generals del 10-N.
García es mostra orgullós de ser en aquest òrgan, també amb la seva companya sabadellenca Vílchez, i el fet de treballar sigui per guanyar les darreres i del fet de treballar amb qui van guanyar les darreres eleccions autonòmiques a Catalunya. Perdó. Per al diputat taronja, aquest òrgan tindrà un equilibri entre experiència, capacitat de govern i treball intern de coordinació. L'actual vicepresident segon del Parlament de Catalunya en diu que calia fer aquest procés després dels mals resultats de les eleccions generals.
Era un procés que estàvem esperant després de les males, això sí que ho hem fet, dins de les males mals resultats que vam tenir el mes de novembre. Necessitàvem aquest període de reflexió, aquest període de millora dels estatuts, aquest període de fer una nova proposta que liderés la persona més adequada, que en aquell moment, i crec que tots els militants així ho han volgut deixar clar, és la Inés Arrimadas.
Una vegada s'acabi el Congrés de Ciutadans, prendrà possessió l'executiva en qüestió de setmanes i se sabran les atribucions dels diputats sabadellencs a la direcció del partit taronja amb Arrimadas al front. La nova presidenta ha rebut 9.481 vots, mentre que la següent candidatura, la de Francisco Igea, s'ha quedat amb 2.752.
Notícies del dia. El clúster del packaging torna a Sabadell, la ciutat on va néixer, i inaugura avui la seva nova seu a Can Roqueta. Ho fa per continuar amb el seu creixement i arribar a un territori amb 43 empreses.
La inauguració ha estat a càrrec d'Artur Costa, president del clúster, que ha reivindicat la importància de ser l'únic dels 30 clústers amb seu al Vallès Occidental. Des de l'Ajuntament, la quarta tinenta d'alcaldessa, Montse González, s'ha mostrat satisfeta per aquest retorn del clúster, assegurant que això ajudarà a potenciar les petites i mitjanes empreses.
La voluntat de l'Ajuntament de Sabadell és mantenir la nostra implicació en aquest projecte, treballant conjuntament. El nostre objectiu és fomentar la innovació entre petites i mitjanes empreses del territori, facilitant l'accés a agents tecnològics de recerca, innovació i posant en contacte empreses per al disseny de projectes que les ajudin a ser més competitives.
Matilde Villarroya, directora general d'Indústria de la Generalitat, ha parlat de la importància de tenir un clúster com aquest en un temps en el qual empaquetar ja no és només l'embolcall del producte principal, sinó que ha esdevingut un fet clau i ara cal ajustar-se a paràmetres de sostenibilitat.
El jutjat retira les mesures cautelars contra l'Andrea, la sabadellenca detinguda arran dels aldarulls post-sentència del procés.
La jove va estar un mes empresonada al centre penitenciari de Batràs, acusada de desordres públics, atemptat, danys i lesions. L'Andrea va ser alliberada el 15 de novembre i avui li han retirat les mesures cautelars.
El poeta, narrador i dramaturg sabadellenc Josep Ramon Bach i Núñez ha mort avui als 73 anys.
Era autor de més d'una vintena de poemaris, mitja desena de novel·les i obres de teatre. Dedicat professionalment al disseny industrial, inicià la seva obra poètica als anys 70 amb títols com Emily Crawford, alumna de primària, de Rems i Hores i Diorames. Als 18 anys va ser distingit per la secció universitària del Cercle Sabadellès. El van seguir diversos premis, com el Cavall Verd Josep Maria Llumpar, el Vicent Andrés Estallers de Poesia o l'últim, el Serra d'Or per Caïm. Josep Ramon Bach és el creador del personatge de Kosambi per a referents no occidentals, xinesos, perses, indis, àrabs i africans.
L'Aeroclub de Sabadell s'ha convertit en el primer aeroport de l'Estat que compta amb un helicòpter Robinson 44 cadet matriculat.
Aquest vehicle està dissenyat específicament com una eina d'entrenament per a aprenents de pilot, l'ha descrit Pere Joan Nugaroles, president de l'Aeroclub.
És la nova tecnologia. Abandonem els 22, i els agraïm tota la feina que han fet, però ens transformem a fer la formació amb un helicòpter que està dissenyat per ensenyament. És un helicòpter ja específicament dissenyat per això. Per tant, l'aeroclub passarà a ser el primer aeroclub que tindrà dos Robinson 44 de formació, no només a Catalunya, sinó a tot l'estat nacional. Un helicòpter que, a més, què té? Té uns comandaments hidràulics, té tots els avantatges de seguretat actual, té l'aviònica més avançada. Fins i tot pot fer vol nocturn a Sabadell. Bueno, Sabadell i a tot arreu.
Barcelona Flight School, que té seu a l'aeroport sabadellenc, gradua cada any fins a 200 pilots, 10 dels quals són pilots d'helicòpter.
I l'itinerari de vianants i ciclistes entre Terrassa i Matadepera s'obrirà a finals de juliol.
La Diputació de Barcelona l'està construint a les carreteres BB-1221 i BB-1275 entre les dues localitats vallesanes. Les obres d'aquest itinerari, que està dividit en dos trams, compten amb un pressupost de 1,5 milions d'euros i es van iniciar el passat mes de desembre. L'actuació consisteix en un itinerari segregat de la via principal, dividit en dues parts, una per a ciclistes i una altra per a vianants, i encintat amb una vorada de formigó. En el segon tram s'inclou un nou itinerari que transcorrerà per sobre el pont de la riera Les Arenes, així com un itinerari segregat per sota el mateix pont que evitarà haver de creuar la carretera per la calçada.
El novè Festival de Cinema de Terror de Sabadell s'inaugura d'aquí uns minuts a 8:15 i ho farà amb un acte que combina les dues novetats d'aquesta edició, el concurs de curtmetratges i l'estrena de l'Auditori del carrer Lassi com a espai de projecció del certamen. Així ho ha apuntat el programa quimèric de Ràdio Sabadell, el director del festival, David Garnacho.
La inauguració de l'any passat, per exemple, va ser amb la pel·lícula Cautivos, de Hugo Cobo, i aquest any la farem amb una sessió de curtmetratges. Llavors, també és novetat que ho farem a l'Auditori del carrer Lassi, que és novetat, espai novetat d'aquest any. Farem la inauguració, la sessió de curtmetratges, gratuït, allà.
Entre els curts que es podran veure aquest vespre hi ha una finalista del Goya, l'Àrbol de les Almes Perdides, de Laura Zamora.
La directora sabadellenca serà l'acte per presentar el muntatge, com també ho faran altres directors com Carme Puigcer, David Conill i Cris Gambín. El moment clau del festival, però, serà el cap de setmana amb les maratons de divendres i de dissabte. Seran aquestes dues sessions on es podran veure els grans reclams del certamen, com Mandy, protagonitzada per Nicolas Cage, que es podrà veure dissabte a l'Imperial.
És una pel·lícula més tipus d'autor, que es pren el seu temps per presentar els personatges. Arriba un punt determinat en què la cosa explota. A la segona part, a la primera part de la pel·lícula, el Nicolas Cage està contingut. Llavors és com si li diguessin, ala, té, vinga. La segona part de la pel·lícula és un despiporre del Nicolas Cage, que fa, deien que és una de les millors interpretacions. Jo més que una de les seves millors interpretacions, crec que és una de les seves interpretacions més desfasades.
A banda de les projeccions, el festival programa altres activitats paral·leles, com una exposició del col·lectiu Bafarada, una sessió de jocs de taula amb la Foguera o la presentació del llibre Pàgines des de l'Averno.
Què passa, penya? Què passa, penya? Soc el Pere Massaguer i us vull fer un petit recordatori. Aquesta temporada funcionem tots els dilluns, entre les 9 i les 11 de la nit. La primera hora, clàssica, amb totes les novetats discogràfiques i algun tema d'aquests imprescindibles, i una segona on fem xerradetes amb personatges il·lustres de la música sabadellenca o dels voltants.
Xocolata Express, a Ràdio Sabadell, 94.6.
La reserva espiritual del rock occidental.
Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, ara et porta la compra a casa. Ja pots gaudir del nou servei a Terrassa, Matadepera, Sabadell, Mollet del Vallès, Barberà del Vallès, Sant Quirze del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda, amb una promoció especial de benvinguda. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. És fàcil, ràpid i comodíssim. Fes la teva compra a bonpreuesclat.com i amb un clic ja la tens a casa.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Yeah. És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. I comencem parlant de política amb una notícia d'última hora. El fins ara conseller d'Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch, ha dimitit després d'una reunió extraordinària de l'executiva nacional d'Esquerra. El republicà ha anunciat que presenta la seva dimissió com a membre del govern per la gestió que s'ha fet del presumpte cas d'assetjament sexual protagonitzat pel que va ser el seu cap de ganivet. La dirigent d'Esquerra, Marta Vilalta, ha presumit que l'executiva d'Esquerra ha actuat davant d'uns fets greus amb tolerància zero. I Bosch també ha admès que fa més servei marxant que seguint el govern. Més coses, Pedro Sánchez anuncia un nou sistema de cotització per ingressos reals en els autònoms. El president del govern espanyol assegura que ja s'està treballant en aquest sistema molt reclamat pel sector. Així mateix també ha anunciat un pla d'impuls de treball autònom i una aposta per la digitalització del sector. Un informe dels Mossos apunta que l'agent de la Policia Nacional que va fer perdre l'ull a Roger Espanyol ja havia disparat contra ell com a mínim una altra vegada.
El document confirma, doncs, que l'escopeter hauria disparat per a fer mal a la víctima l'1 d'octubre del 2017 davant de l'escola Ramon Llull de Barcelona.
21 processats i 28 arxivaments del cas Gürtel. Aquest és el resultat del tancament de la instrucció d'aquesta trama de corrupció en el si del Partit Popular per part de l'Audiència Nacional.
El jutge José de la Mata proposa jutjar Francisco Correa i Pablo Crespo per haver-se lucrat dels actes del PP de forma irregular i haver-ne blanquejat els beneficis. També reclama processar els seus assessors i empresaris que haurien eludit pagaments a l'agència tributària i van ocultar els recursos econòmics obtinguts il·lícitament. Per contra, acorda el sobreseïment provisional i arxivament de la causa per a 28 investigats més.
I en últim apunt, vist per sentència el litigi entre Josep Anglada i dos regidors de l'Ajuntament de Vic per un delicte lleu de lesions.
Els fets investigats van tenir lloc el juliol del 2017 durant els 5 minuts de silenci en suport a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Anglada va denunciar Arnau Martí i Jaume Colomer per agressió. Martí, per la seva banda, va denunciar Anglada per un cop de puny que va rebre a les costelles. Després de les declaracions, el fiscal només ha apreciat un delicte lleu de lesions per part de Colomer a Anglada i li demana 600 euros.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Per primer cop aquesta temporada, el Centre d'Esport Sabadell ha enllaçat 3 jornades consecutives sense guanyar. Pau Vitori, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Dissabte, els homes d'Antonio Hidalgo van confirmar aquest sotrac de resultats perdent a la Ciutat Esportiva Dani Jarque de l'Espanyol B per 4-2.
Sí, fins ara les sensacions havien estat positives i, de fet, l'equip va estar reconeixible a la primera part i es va avançar en dues ocasions per mitjà d'Edgar i Boris. A la segona, però, es va desfer com un terròs de sucre en el ritme de joc anàrquic que va proposar el filial Perico i va rebre 3 gols. El Sabadell, de fet, du 6 jornades consecutives encaixant. El central, Aleix Coc, que va tornar a la titularitat a la Dani Jarque, feia autocrítica.
Sí, és veritat que diuen que de vegades va bé, no?, que et toquin una mica la cara, com avui ens l'han tocat. Però, un equip gran, quan està malament, empata o guanya. I quan està bé, guanya. Jo crec que segueixo el mateix. Si volem estar allà dalt, no podem fer partits com el d'avui.
La part positiva és que el Castellón va perdre contra tot pronòstic a casa contra el Prat i el lideratge segueix estant a un sol punt. La negativa és que el play-off s'ha comprimit i amb 49 punts a banda del Sabadell també hi ha el Barça B, pròxim rival dels Arlequinats diumenge a les 7, i el Cornellà, 3 punts per sota, se situen el Lleida Esportiu i el Villarreal B després de la golejada dels de la Terra Ferma contra el filial Groguet.
A Primera Catalana, el Sabadell Nord ha caigut a les portes del descens després de la golejada patida ahir al Municipal de Can Urià contra el Palamós. 0-4 va perdre l'equip de Quico Díaz contra el Degà del futbol català i 4 també són els mesos que ja fa que no guanyen a casa.
Els de la zona nord van rebre un altre cop matiner, aquest als 7 minuts de joc, quan més rondaven la porteria contrària, però els empordanesos van sentenciar el partit a l'equador del segon temps amb dues dianes en un minut. Faltava també el gol de l'ex Dani Muela per tancar una matinal per oblidar. Per Quico Díaz, el tècnic arlequinat, una derrota absolutament injusta.
Ni nos hemos merecido perder por un resultado ni tan amplio ni tan corto. Y era un día que el equipo ha competido como debía de competir. Quizás, si miramos, haya sido el mejor partido en los últimos tiempos. Ante un rival que se han aprovechado de dos jugadas de estrategia para ponerse 0-2. y nosotros las ocasiones, las llegadas, las aproximaciones no hemos sabido finalizarlas.
La ratxa de partits sense guanyar del Sabadell Nord ja s'allarga fins al 6 i l'equip és 13è, 2 punts per sobre del perill. Dissabte, els de Quico Díaz tindran el desplaçament més llarg de la temporada a la Jonquera, just l'equip que tenen per sobre la classificació d'aquest grup 1.
En waterpolo, el Club Natació Terrassa segueix sent la bèstia negra de l'Estralpool Natació Sabadell masculí a Can Llong. Dissabte, l'equip sabadellenc va patir la segona derrota en el derbi en qüestió de 7 dies, després de l'eliminació a les semifinals de la Copa del Rei.
En aquesta ocasió va ser la Lliga Premat i l'Estralpool va anar sempre per davant en el marcador gràcies a les aturades de Dolorrio i als 4 gols del capità Òscar Carrillo. Amb el 10-8, l'equip es va bloquejar i el Terrassa, tot i haver jugat Champions a Budapest entre setmana, va tancar el partit amb un parcial de 0-4. Ferran Plana va substituir a la banqueta el sancionat Quim Colet.
3 parts i mitja no es pot dir perfectes perquè sempre es pot millorar, però amb el guió perfectament establert, hem tingut pilotes per fer el més 2 i el més 3. I no tancaries el partit perquè el Terrassa sempre està viu, però i de cop i volta els últims 4 minuts ens desfem com un sucre i hem comès errades que no a aquest nivell, així s'ha demostrat, a aquest nivell cada errada que comets d'aquest calibre el Terrassa te les fa pagar, ens ha fotut un 4-0 al final i se'ns ha quedat, jo tinc el sentiment de, com d'abatut i decepció perquè havíem fet tot el que havíem parlat i al final no hem pogut concretar-ho amb els 3 punts.
El malefici s'allarga una temporada més. Des de la 2012-2013 que l'Estralpool no guanya el derbi de la fase regular a casa. Ara el Terrassa i el CNB obren una escletxa de 4 punts respecte al Natació Sabadell, que es queda lleugerament despenjat en aquesta lluita per la segona posició de la Lliga Premat.
El bàsquet Pia segueix dins la zona play-out quan resten només 6 jornades pel final de la fase regular a la Copa Catalunya. L'equip Escolapi ve d'ensopegant l'última jornada a la pista del penúltim, el Tàrrega.
Per 76-65 van claudicar els Escolapis en un partit en el qual van anar a remolc des del principi, arribant a perdre de 17 punts com a màxim desavantatge. Ara el bàsquet Pia és 11è, amb 8 victòries, empatat amb el Castellà i una per sota de l'Alpicat, l'AS i el Castellbisbal. Un cop més es presenta un final de Lliga ajustadíssim i el carrer Garcilaso estan preparats per patir. De fet, el tècnic Jaume Prat recorda que no és cap novetat.
Aquí a Gran Colapi sempre estem en la mateixa situació. Nosaltres juguem amb el que tenim, juguem amb el millor que intentem utilitzar els nostres talents, els nostres recursos, el millor que podem i el nostre objectiu és estar fora de play-out. Si no ho aconseguim, som conscients de que el nostre objectiu és salvar la categoria. Era l'objectiu de la jornada 1, serà l'objectiu de l'última jornada. Vull dir, a partir d'aquí remarem tots junts per intentar aconseguir l'objectiu.
Aquesta setmana l'equip Escolapi rebrà al pavelló del carrer Garcilaso el segon classificat, un Ripollet que ha guanyat 10 dels últims 11 compromisos que ha jugat.
Repassem altres informacions en format més breu. Domini francès a les 2 grans clàssiques ciclistes de Sabadell.
Dissabte, Jonathan Quanon va guanyar el 49è trofeu Joan Escolà per davant del seu company d'equip, Ribot Jimmy. Tots dos es van fugar en solitari. De fet, l'Agent Provence va ser el millor equip i un altre dels seus ciclistes, el sub-23 Pochard Elliot, es va adjudicar el 90è campionat de Sabadell. Ahir, a l'esprint, amb 4 escapats més. El millor de la ciutat va ser David Domínguez, del Globalia Salamanca, que va finalitzar 26è.
I Sergi Silvero va guanyar ahir la 9a cursa del Rodal.
L'exatleta del Club Natació i de la Jazz, actualment treballador del Natació Sabadell, va ser el més ràpid dels 162 corredors que van acabar la prova al Rodal del Ripoll. El sabadellenc va completar el recorregut de gairebé 11 km i mig en un temps de 44 minuts i 33 segons. En noies, la més ràpida va ser Clàudia Montagut amb una marca de 51 minuts i 33 segons.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Menys d'un minut per 8:15. És moment de posar a punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 9 de març. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora i més ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb el Generació BCO i a les 9 amb el Xocolata Express. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau. We'll be right back.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.